Són les 8. Bon dia a tothom.
Bon dia. De cel mig tapat, intervals de núvols i temperatures sense canvis, amb una mínima de 10 graus i la màxima al voltant dels 20 graus.
Doncs no direm per fi és divendres, però per fi és divendres, i és 11 de novembre del 2022, i són les 8 del matí. Això vol dir que a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal hi comença l'informatiu supermatí que farem possible, com sempre, cada dia, avui amb en Sergi Villena. Sergi, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
També amb l'Anna Salvador. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
També amb la Carla, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia i bona hora, benvinguda.
Bon dia.
També el farem possible amb en Ferran Castelló.
Bon dia.
La Maria Alsina. Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I finalment amb en Rafael Corbí. Rafael, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb el repàs dels titulars més destacats de la jornada. El ple de Begur aprova els pressupostos municipals pel 2023, Maria.
Els comptes ascendeixen fins als 10.861.500 euros i inclouen com a inversions més destacades l'habilitació del nou tancament a l'escola Oliva Vell, l'envelliment de la plaça Forgàs i el carrer de la Creu i l'execució de la segona fase del projecte de recuperació del safreig S15.
8 i 2 presenten un segell d'excel·lència per apartaments turístics per poder lluitar contra pisos il·legals.
El distintiu premiarà el rigor i la qualitat de les empreses i podria posar-se en marxa a principis del 2023. Amb aquest distintiu pioner a tota Europa, es vol lluitar contra l'intrusisme i els apartaments que funcionen sense llicència. Es tracta d'un projecte impulsat pels empresaris gironins que s'està preparant conjuntament amb la Federació Catalana d'Apartaments Turístics, la Universitat de Girona i la Generalitat de Catalunya.
Seguim més notícies.
Supermatí.
El 60% de les grans empreses de Girona semblen abocades a fer ajustaments per l'encariment de l'energia i també de les matèries primeres, Maria.
L'estudi Girona CNSA recull que durant el 2021 s'ha superat la Covid i la majoria d'empreses creixen en facturació i plantilla. L'informe recull que, de fet, l'alça desorbitada de l'energia i la dificultat de trobar matèries primeres ja preocupa 7 de cada 10 empreses i que en un 11% dels casos els reajustaments passaran per acomiadar treballadors.
I atenció, perquè recordarem que l'any passat o l'estiu passat va haver-hi un conflicte entre monitors i l'empresa Rosa dels Vents, monitors que treballen a l'espai d'aquesta empresa que gestiona cases de colònies. Va haver-hi un parell de conflictes, un per una banda a l'espai, a la casa que Rosa dels Vents té a Tamariu, l'altre a la casa de Rosa dels Vents que tenen a la zona de la Gola del Ter. Doncs ara extreballadors de Rosa dels Vents porten a judici aquesta empresa per l'acomiadament en bloc de 10 membres que a més formen part d'un dels sindicats.
La companyia argumenta que els contractes van finalitzar perquè no complien amb els requisits de seguretat i qualitat. El judici tindrà lloc aquest pròxim dijous a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, segons ha informat també el sindicat COS.
Gràcies, Anna. I es presenta l'avantprojecte de reforma integral del mercat municipal. Això és a Palamós, Eugènia.
L'objectiu és poder renovar aquest equipament que mantindrà la seva cèntrica ubicació respectant l'estructura actual, però reformant totalment tant l'interior com la façana i millorant energètica, estètica i funcionament en conjunt.
Gràcies. Les 8 del matí, gairebé 4 minuts. Han començat les obres de reforç de l'espigó de Garbí. Això passa al port de Sant Feliu de Guíxols.
Aquesta estructura va quedar malmesa durant el temporal Glòria l'any 2020. Està previst que aquestes obres de reforç i reposició finalitzin vora les dates de Nadal.
I no marxem de Sant Feliu perquè allà mateix s'ha instal·lat un nou semàfor a la carretera de Girona, que és una de les carreteres, és una de les artèries de la ciutat. D'aquí un moment veurem com afecta. De moment coneixem-ne una mica més els detalls.
Se situarà davant del nou supermercat que s'està construint al municipi per millorar la circulació en aquell punt. A més, es farà una millora de dos carrers al sector. Les obres a la zona es faran a la Rambla Joan Bordàs entre els dies 14 i 18 de novembre.
I avui divendres 11 de novembre és Sant Martí. Nosaltres felicitem en Martí Seguer, que és el nostre sant responsable tècnic de Ràdio Capital i col·laborador i millor persona, però a més, també, així de manera col·lateral, és el patró de Palafrugell, que celebra la seva festivitat del municipi, Ferran.
Els actes es concentren en un mateix divendres que enguany és festa local pels palafrugellencs i les palafrugellenques.
I aquest cap de setmana no marxem de Palafrugell, s'hi presenta la pel·lícula Pacifiction, la darrera obra de l'Albert Serra, director i productor cinematogràfic de Banyoles, i que, recordeu, va competir al Festival de Cannes amb aquesta pel·lícula, per bé que no se'n va emportar la Palma d'Or, però sí que en va ser un dels finalistes, Rafael Corbí.
Guillem Terribas, l'activista cultural gironí, ens farà 5 cèntims avui a l'informatiu de la pel·lícula de l'Albert Serra, Pacifiction, que és la pel·lícula que podrem veure aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell, com sempre amb les sessions organitzades per al Cineclub Garbí.
I en el terreny dels esports, el club de golf i pitch and putt Palamós fa una donació a l'espai de distribució d'aliments, Maria.
Es tracta d'una aportació de 400 euros que aquest club esportiu palamosí ha lliurat a l'entitat Càritas, que gestiona l'EDA Albert Castejón, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós.
Esports amb mirada social, però també som divendres i, per tant, som a la prèvia d'un cap de setmana. Cap de setmana on el Palamós sí que té un important compromís a casa, en aquest cas contra Alcaldes de Montbui, Sergi.
Sí, després de la quarta derrota la setmana passada al camp del Bescanó, els blau i grocs no volen deixar escapar més punts. El partit es jugarà al Municipal de Palamós aquest diumenge.
I cap al centre, la capital de la comarca, el Bisbal Bàsquet té un duel d'alçada contra el Platges Mataró.
Els bisbalencs visiten un conjunt mataroní que, com ells i el Vic, empaten al capdavant de la classificació amb 5 victòries i un empat.
I finalment, pel que fa a l'àmbit esportiu, en aquest cas de demarcació de Girona, parlant de bàsquet, l'Uni Girona visita el Gran Canària.
Bona oportunitat per a les de Bernat Canut de seguir sumant contra un equip que es troba en la part baixa de la classificació de la Lliga Femenina.
Gràcies, Sergi. Tot això ampliat d'aquí una estona. Mentrestant, Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Volem conèixer una mica més quina és la previsió del temps per aquests últims dies de la setmana. Avui és divendres i, per tant, ens queda cap de setmana per endavant, Albert.
Avui se'ns presenta una jornada amb cel mig ennuvolat. Tindrem estones de nuvolositat més compacta entre migdia i tarda, quan no es descarta precisament alguna precipitació, en general de caràcter feble. El vent serà de gregal, virant entre gregal i llevant a la tarda, d'intensitat entre feble i moderada. Pocs canvis a la temperatura, mínimes al voltant dels 10-12 graus i la màxima que com a molt arribarà als 20 graus. El cap de setmana es presenta amb un cel variable i si bé tindrem algunes estones de sol, aquest no serà dominant durant el cap de setmana a causa dels intervals de núvols baixos i mitjos que ens acompanyaran tant dissabte com diumenge. De cara a dilluns vinent pot arribar un front que ens porti algun ruixat més, però de moment el gruix de precipitació d'avui i demà es quedarà al sud de Catalunya i País Valencià.
Per matí. Doncs gràcies, Albert Aparicio. Previsió del temps, per tant, per feta, vaja, llista passada, repassada la previsió del temps, però també volem fer un cop d'ull a les temperatures que trobem al llarg i ample del Baix Empordà. Volem explicar-vos també que aquesta hora del matí es nota ja la baixada de temperatures. Ahir estàvem parlant de 14 graus com a temperatura màxima, avui ja estem parlant d'una temperatura màxima de 12 graus que de nou tornem a trobar al nord de la comarca, a Albons, i una temperatura mínima que se situa fixament amb 10 graus a l'observatori que hi ha a Begur. Entremig, doncs 11 graus i mig a Rupià, 11 graus i mig a Sant Feliu de Guíxols, 11 graus a l'observatori de Palafrugell, 11 graus a Corçà. Per tant, temperatura poc variable, això sí, però es noten aquests 2 graus de temperatura que han baixat respecte a ahir. I ara són les 8 del matí i 8 minuts. Com sempre, abans d'entomar la profunditat del repàs de l'actualitat del dia, és temps per posar-li una mica de música, és temps per posar-hi la cançó del dia d'avui, que, com dèiem, avui és divendres i volem entomar-ho així. Thursday just ain't my luck. Hello Friday,
seeing double, I'm acting single. You on the top, on the bottom, and she the middle. I did it all for the nook, yeah. Oreo cookie, body killer, started on push back. Now drop it, you got it, thank God it's Friday. We let that TGI up word, yeah. Let's get it popping, baby. Show me something, baby, or I can blow it on the next girl. I got that 151. You got away with your tongue. And by the end of the evening, forget a weekend. We won't even know what planet we on. Cause Monday, so manic, God damn it. Tuesday, she wanna go up. But Wednesday, I panic. Come scrambling. Thursday, just ain't my luck.
Hello, Friday. I've been waiting for you for a long time. You just saved me when my life came crumbling down. But do we just be kind,
cause Monday so many, goddamn it. Tuesday she wanna go up, but Wednesday I panic, come scrambling. Thursday just ain't my luck.
Hello.
Hello Friday, Florida i Jason Derulo posant-li una mica... Bé, és el risc de posar Friday al cercador de cançons i et trobes amb coses que no sempre responen allò que voldries. Però cançó animada, cançó positiva per començar, per entomar aquest divendres 11 de novembre. Comencem!
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Comencem explicant-vos que el ple de Begur ha aprovat els pressupostos municipals pel 2023. Els comptes pugen fins als 10 milions, gairebé 900.000 euros i inclouen com a inversions més destacades l'habilitació del nou tancament de l'escola Oliva Vell, l'envelliment de la plaça Forgues i el carrer de la Creu i l'execució de la segona fase del projecte de recuperació del safareig Esquins de Maria Alzina.
El regidor d'Hisenda, Pere Feliu, afirma que els nous pressupostos pel 2023 a Begur venen condicionats per dos aspectes fonamentals.
El pressupost d'aquest any 2023, d'aquest any que vindrà, com bé sabeu, doncs és un any d'eleccions, per tant estarà marcat per ser un any d'eleccions, hi haurà nou equip de govern aquí. També estarà marcat per la comunicació, segons es prorroga, la suspensió de les regles fiscals previstes a la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Per tant, això vol dir que es poden fer modificacions de crèdit, val? I aquests dos conceptes doncs, implicarà que el nou equip de govern sortint de les noves eleccions del mes de maig doncs, tingui suficient marge de maniobra per poder actuar segons que hi cregui convenient.
En el capítol d'inversions, el consistori destinarà al curs vinent una partida de 221.000 euros a realitzar diferents actuacions al municipi. Així, entre les principals inversions per al 2023 hi ha l'habilitació del nou tancament de l'escola Oliva Vell, l'envelliment de la plaça Forgàs i el carrer de la Creu i l'execució de la segona fase del projecte de recuperació del safareig Esquinze.
Des de l'Ajuntament, a més, han mostrat que mantenen l'endeutament a zero en els pressupostos per l'any que ve.
La bona salut de les arques municipals permetrà a l'Ajuntament mantenir l'endeutament zero i no haver de fer front al pagament d'interessos a entitats bancàries. Del pressupost general de la corporació per l'any 2023 també destaca l'augment en un 8,32% de les despeses de personal, que ve determinat per tres factors principals. El primer, la valorització de llocs de treball que han dut a terme l'equip de govern des de l'inici de l'actual mandat. El segon, l'estabilització de llocs de treball que s'ha realitzat en el darrer curs. I el tercer, l'increment de salaris per la compensació de la pujada de l'IPC. Mentrestant, el capítol de despeses en béns corrents i serveis es manté en unes xifres molt similars a la de 2021 i destaca com a principal novetat la partida de 600.000 euros que el consistori destinarà al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona com a nou gestor de l'aigua potable del municipi de Begur, un cop dissolta la mancomunitat intermunicipal
municipal de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent.
Gràcies, Maria Alzina. Un quart de nou. Presenten un segell d'excel·lència per apartaments turístics per lluitar contra els pisos il·legals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El distintiu premiarà el rigor i la qualitat de les empreses i podria posar-se en marxa a principis del 2023. Amb aquest distintiu, pioner a tota Europa, es vol lluitar contra l'intrusisme i els apartaments que funcionen sense llicència. Es tracta d'un projecte impulsat pels empresaris gironins i que s'està preparant conjuntament amb la Federació Catalana d'Apartaments Turístics, la Federatur, la Universitat de Girona i també la Generalitat de Catalunya, Carla.
Amb l'objectiu de lluitar contra l'intrusisme en els sectors dels apartaments turístics, els empresaris gironins han impulsat la creació d'un segell d'excel·lència per a gestors d'habitatges turístics. Aquesta iniciativa vol convertir-se en una eina potent per fer visible la professionalitat de les persones que hi ha en cada apartament i posar en relleu la qualitat i el rigor dels serveis que ofereixen. Aquest segell d'excel·lència podria incloure formació sobre bones pràctiques a equips i directius, entre d'altres punts. A més, es vol fer una guia de requisits de compromís per part dels gestors dels apartaments i habitatges d'ús turístic que caldrà complir per aconseguir el distintiu. La iniciativa està impulsada pels membres de l'ATA, però compta amb la col·laboració de la Federatur, la Universitat de Girona i la Generalitat. Els empresaris han exigit el màxim compromís amb aquest distintiu a totes les administracions per garantir que el segell premia els gestors d'habitatges turístics qualificats i penalitza aquells que actuen sense llicència. L'objectiu és que entri en funcionament al llarg del primer trimestre de l'any que ve.
Gràcies, Carla. I parlem d'economia, en aquest cas, però, d'empreses. I és que el 60% de les grans empreses de Girona estan abocades a fer ajustaments per l'encariment de l'energia i de les matèries primeres. L'estudi Girona 100 S.A. recull que durant el 2021 s'ha superat la Covid i la majoria creixen en facturació i plantilla. L'informe recull també que, de fet, l'alça desorbitada de l'energia i la dificultat de trobar matèries primeres ja preocupa a 7 de cada 10 empreses i que en un 11% dels casos, atenció, 11% dels casos, els reajustaments podrien passar per acomiadar treballadors.
L'estudi Girona CNSA té dues parts diferenciades, una quantitativa que pren com a referència les darreres dades publicades i una altra de qualitativa. Aquí s'enquesten els responsables de les 100 grans empreses de la demarcació. Se'ls demana, entre d'altres, quina és la situació actual de les firmes, com veuen l'evolució i quines són les seves principals mancances i preocupacions. D'entrada, l'estudi posa en relleu que l'any passat la majoria de les empreses van superar amb estralls la pandèmia, perquè fins al 89% van tancar l'exercici augmentant la facturació, un 71% van créixer en plantilla i gairebé la meitat, un 49%, van impulsar-se a l'estranger. Sobretot aquelles que més van impulsar-se van ser les indústries manufactureres. L'optimisme empresarial, però, dura poc, perquè si bé l'impacte de la pandèmia es va deixar enrere, ara el dia a dia el marquen les preocupacions per les conseqüències del conflicte bèl·lic a Ucraïna. Perquè la manca i l'encariment de les matèries primeres i la inflació i l'augment de l'energia ja preocupen fins al 70% de les grans empreses gironines. Un percentatge que queda molt per sobre d'altres problemes, com la manca de personal qualificat o el descens de la rendibilitat.
Doncs un d'aquests problemes, aquest encariment de les matèries primeres i l'augment del preu de l'energia, a conseqüència d'això ja s'han hagut de fer reajustaments, Maria.
6 de cada 10 grans empreses gironines admeten que aquest 2022 s'han vist forçades a fer ajustaments o preveuen fer-ne a curt termini per intentar capgirar la situació. Sobretot, les prioritats passen per rebaixar la factura energètica, impulsant, entre d'altres, sistemes d'autoconsum, o bé reduir altres costos. Hi ha, però, un 11% de les firmes que responen que hauran d'acomiadar treballadors. Per últim, pel que fa a quines són les principals demandes de les empreses, la tònica repeteix. Al capdavant de tot, hi ha reclamar que les administracions donin ajudes per afrontar l'alça de les matèries primeres i l'energia, seguit d'incentius a les inversions i la reducció de la burocràcia. Del llistat en destaca també que guanya pes la demanda perquè els acords laborals siguin més senzills i flexibles. L'altre gran pilar de Girona CNSA, la part quantitativa de l'estudi, recull les dades de les grans empreses de la demarcació durant el 2020, és a dir, l'any en què la Covid-19 va impactar de ple. Per últim, l'estudi KMPG i la UDG també concreta una altra dada derivada de l'impacte de la Covid, la destrucció rellevant de llocs de treball. Durant el 2020, les plantilles de grans empreses de les comarques gironines van perdre fins a 4.575 treballadors. El sector que més llocs de treball va destruir és el d'altres serveis i construcció.
Gràcies, Maria Alsina. 8 del matí i 20 minuts. I extreballadors de Rosa dels Vents porten a judici l'empresa per l'acomiadament en bloc de 10 membres del sindicat COS. La companyia argumenta que els contractes van finalitzar perquè no complien amb els requisits de seguretat i qualitat. El judici tindrà lloc aquest pròxim dijous a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, segons n'ha informat també el mateix sindicat, Anna Salvador.
Per la part dels treballadors, els demandants són 9 dels 10 acomiadats. Tots treballaven a la base nàutica de la companyia a la Gola del Ter. Al seu torn, Rosa dels Vents ha exposat que van ser acomiadats un nombre reduït d'entre els 20 i 25 que l'empresa diu que treballaven a la base nàutica. La companyia ha argumentat que van finalitzar els contractes perquè les persones no complien amb els requisits contractuals de seguretat i qualitat, uns requisits que, segons assegura l'empresa, són imprescindibles per garantir la seguretat de tots els nens que utilitzen la base nàutica. Això no obstant, el sindicat ha explicat que a partir del març del 2022 els membres del sindicat van començar a rebre la mateixa carta d'acomiadament, en què l'empresa justificava l'acomiadament dient que no s'havien complert els objectius de la temporada. D'altra banda, Rosa dels Vents ha reivindicat que no té cap conflicte laboral amb el sindicat legalment constituït en un dels seus centres de treball i que ambdues parts col·laboren activament i amb normalitat.
Gràcies, Anna. Un quart i mig de nou. I de la zona centre-nord de la comarca anem cap al centre-sud, a Palamós, perquè s'hi ha presentat l'avantprojecte de reforma integral del mercat municipal. L'objectiu és poder renovar aquest equipament que mantindrà la seva cèntrica ubicació respectant l'estructura actual, però reformant totalment tant l'interior com la façana i millorant també l'eficiència energètica, estètica i funcionalitat del conjunt del mercat. Eugènia Güell.
Han presentat aquest avantprojecte de reforma l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i el regidor de mercats, Emili Colls. El procés de participació ciutadana en relació a la millora d'aquesta instal·lació va concloure que la ubicació actual del mercat a l'Avinguda de Catalunya és ben considerada tant pels marxants com pels usuaris, destacant la seva centralitat i, per tant, la facilitat d'accés per la majoria de la població. Així doncs, es proposa una reforma integral que actuï en els principals problemes que té l'edifici i el seu entorn. Per això s'ha elaborat un avantprojecte pensant en un edifici exemplificador, donant el seu ús de materials de proximitat i reciclats, pensant en la seva integració en l'entorn i amb criteris mediambientals sostenibles. Amb aquest objectiu, el projecte dissenya la planta baixa completament envidriada, permetent la transparència de l'espai amb l'obertura de l'interior amb el seu entorn, millorant també amb l'il·luminació natural i afavorint la visibilitat de les parades. Les plantes superiors disposaran d'una façana de maó ceràmic massís, la qual deixarà junta entre les peces per ventilar i crear també un filtre solar. I la planta baixa s'aixecarà del nivell actual, quedant una mica més elevada respecte al carrer i evitant els efectes de les inundacions quan hi ha pluges. En referència als usos, la planta baixa serà venda de mercat. Es preveu una redistribució de les parades interiors per adaptar-les als criteris actuals i la primera planta serà destinada a estacionament de vehicles i serveis complementaris, la segona per magatzems i obradors i les obres també actuaran en l'accessibilitat, posaran un ascensor, eliminaran graons de l'exterior i crearan zones d'estacionament a la primera planta per persones amb diversitat funcional.
Gràcies, Eugènia. 8 i 23. I una mica més al sud de Sant Feliu. Han començat les obres de reforç de l'espigó de Garbí a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta estructura va quedar malmesa durant el temporal Glòria, i recordeu que va ser això el gener del 2020, que era lluny ja, però tots el tenim al cap quan en parlem. I està previst que aquestes obres de reforç i reposició acabin al voltant de les dates d'aquest Nadal mateix.
Els desperfectes ocasionats pel fort onatge van fer caure les pedres de l'espigó del Garbí de la façana exterior que dona visió a l'horitzó, tocant a Palm Beach, a més de deixar al descobert els fonaments de la passera. En aquestes obres es recuperaran les pedres caigudes al fons del mar, se'n posaran de noves i es farà la reparació de tota la punta. També es reposarà la passera que dona accés al club de mar, que va quedar descalçada, i les escales de la petita integrada d'accés a la platja de Palm Beach. Els tràmits necessaris amb costes han demorat l'inici dels treballs i per treballar l'espigó als operaris s'ha creat ja un passadís de sorra dura al davant de la grada Rius i Calvet, per on passaran els camions que portaran les pedres, i es posa una capa de sauló a sobre de l'espigó per no malmetre'l. També hi ha una capa de sorra amb sauló a la platja al voltant de la grada que continuarà per sobre de l'espigó per no causar desperfectes mentre duri l'obra.
Carai, quantes capes per protegir un espigó, tu. I més coses que es faran a Sant Feliu, en aquest cas en l'àmbit de la mobilitat, en espais centrals o d'acumulació de trànsit. L'Ajuntament instal·larà un nou semàfor a la carretera de Girona. Se situarà davant el nou supermercat que s'està construint al municipi per millorar la circulació justament en aquell punt. A més, es farà una millora de dos carrers del sector. Les obres de la zona es faran a la Rambla Joan Bordes i començaran el 14 de novembre.
El nou supermercat ocuparà el lloc de l'edifici, ara enderrocat, que havia quedat aturat i inutilitzat durant dècades. La construcció del nou supermercat s'acompanya amb millores urbanístiques i de seguretat a la carretera de Girona. En concret, s'hi posa un sistema de semàfors. Les dates d'inici de les obres per la col·locació del semàfor comencen també la setmana del 14. S'estima que les obres d'aquesta fase finalitzaran abans de Nadal. La col·locació del semàfor, però, no serà l'única millora del sector, perquè també es preveu la reurbanització completa dels carrers Mas Balbanya i Hernán Cortés. S'hi formaran dos vials de prioritat per vianants i plataforma única, amb voreres de cada costat i una franja arbrada amb aparcament en un dels costats dels vials. Està previst que les obres d'aquests carrers finalitzin a finals de mes del març del 2023.
Gràcies, Anna Salvador. I aquest 11 de novembre, Palafrugell celebra la festivitat de Sant Martí, que és el patró del municipi. Els actes, abans, per cert, hem felicitat en Martí Seguer i hem de felicitar també en Martí Sabrià, que també és un il·lustre col·laborador d'aquesta casa. Deia, els actes es concentren en un mateix dia, divendres, que enguany és festa local pels palafrugellencs i palafrugellenques. Ferran Castelló.
El tret de sortida de la celebració el donarà una ballada de sardanes a les 12 del migdia a Plaça Nova, organitzades amb la col·laboració de l'Associació Cultural i Sardanista i el patrocini de Vins i Licors Grau. A 6:15 de la tarda a l'església de Sant Martí tindrà lloc el concert a càrrec de la coral Bislett Boys Choir d'Oslo i la col·laboració de la coral Els Virolets. Aquest concert està organitzat per l'Escola de Música de Palafrugell amb la col·laboració de la parròquia. I finalment, a 9:15 del vespre, al Teatre Municipal acollirà el concert Trencadís amb Neus Mar i la Copla La Flama de Farners, organitzat per l'Associació Cultural i Sardanista i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament. Les entrades es poden comprar a la taquilla del teatre o al web palafrugellcultura.cat. En aquest concert i durant la ballada de sardanes, l'Associació Cultural i Sardanista posarà una guardiola per recollir donacions per la marató de TV3 d'enguany.
Doncs ja ho sabeu, cartera plena i, clar, això de la guardiola, som a l'era del bízum i hauríem potser de començar a plantejar nous mètodes, perquè si no aquesta guardiola em fa l'efecte que no li entraran ni les aranyes, com aquell que diu. I més coses que passen aquest cap de setmana, i no marxem de Palafrugell, perquè s'hi presenta la pel·lícula Passy Fiction, que és la darrera pel·lícula de l'Albert Serra, director i productor de Banyoles, que a més serà el municipi.
La pel·lícula ens arribarà al Cineclub Garbí, al Teatre Municipal de Palafrugell. La podem veure en dues sessions aquest dissabte a les 6 de la tarda i a 9:15 del vespre, en versió original en francès subtitulada. La pel·lícula Passy Fiction de l'Albert Serra ens arribarà aquest cap de setmana. Ens en parla l'activista cultural gironí en Guillem Terribas.
Aquest cap de setmana a Palafrugell al cinema podreu veure la pel·lícula Podríem dir de l'any, la pel·lícula, l'última d'Albert Serra, Passy Fiction, una pel·lícula aclamada per la crítica, de tota la crítica, i fins i tot algunes i a vegades maltratada per al públic. Albert Serra sempre és una persona que porta coses noves i fins i tot a vegades pot arribar a crear polèmiques, però és que el seu cinema no té res a veure amb el cinema estàndard que solem estar habituats a veure. Albert Serra fa el seu cinema, explica les seves històries i ho fa amb la seva gent. El que sí que s'ha de dir és que cada vegada introdueix més actors, podríem dir, professionals, actors que ja tenen una trajectòria, com Benoît Magimel, que està fantàstic, és l'Europa. Paper protagonista és l'alt comissari de la República, representant de l'estat francès, i és el personatge que domina durant tota la pel·lícula, durant els 165 minuts, i és present. Però també hi trobem a Sergi López, que també és un actor professional i que doncs, hi té un petit paper, però continua tenint els seus habituals com Lluís Serrat, Montse Triola i alguns altres. Pacific Tion és una fàbula que va sobre la situació actual, la decadència d'un paradís que s'està enfonsant. Albert Serra juga entre la ficció i la realitat, entre el suspens, i a vegades que sembla que estiguis veient una pel·lícula d'Alfred Hitchcock per passar automàticament a veure una pel·lícula de James Bond. Tot això molt ben combinat i possiblement la pel·lícula més perfecta que ha fet Albert Serra. Aquesta setmana doncs, la podeu veure en el cinema a Palafrugell, aquesta Pacific Tion, que com he dit ha estat aclamada, que va anar al Festival de Cannes i que doncs, serà una pel·lícula molt important a la filmografia d'Albert Serra.
I en un altre ordre de coses, el Club de Golf i Pitch and Putt Palamós farà una donació a l'espai de distribució d'aliments. Es tracta d'una aportació de 400 euros que aquest club esportiu ha lliurat a l'entitat Càritas, que gestiona l'EDA Albert Castejón, i ho fa amb la col·laboració de l'Ajuntament, ja ho direm bé, diem que ho fa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós.
L'acte s'ha celebrat a l'espai de distribució Albert Castejón a Palamós. Els diners es van recollir en la recaptació solidària que el Club de Golf Pitch and Putt Palamós va organitzar amb motiu del tradicional campionat de golf platja, que aquesta entitat va fer el dia 16 d'octubre a la platja Gran de Palamós, sumats a l'aportació directa de fons realitzada per aquest club esportiu local. Es tracta d'un total de 400 euros que el president del Club de Golf Palamosí, Josep Solell, ha lliurat a la presidenta de Càritas Interparroquial que al Palamós i Sant Joan, Fanny Fuertes, i que seran destinats a l'adquisició de productes principalment frescos per l'espai de distribució d'aliments Albert Castejón, que aquesta entitat gestiona a la vila amb la col·laboració de l'Àrea d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Palamós. L'acte de lliurament dels diners s'ha dut a terme al mateix EDA i ha comptat amb la presència de l'alcalde de Palamós i de diversos representants del Club de Golf.
Gràcies, Maria Alzina. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. I en el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana, comencem recordant que no hi haurà jornada de Lliga de Primera Divisió perquè s'atura la competició per la disputa del Mundial de Qatar, el Mundial de la Vergonya. I en l'àmbit de casa nostra, el flamant líder de Segona Catalana, la Unió Esportiva Calonja, aquesta setmana descansa. A més, el bàsquet Girona no tornarà a jugar fins la setmana vinent perquè l'ACB també s'ha aturat pels partits internacionals de seleccions que organitza la FIBA. Però, encara aterrat una mica més, el Palamós sí que té un important compromís a casa i ho fa contra el Caldes de Montbui, Sergi Villena.
Sí, després de la quarta derrota la setmana passada al camp del Bescanó, els blau i grocs no volen deixar escapar més punts. El partit es jugarà al Municipal de Palamós aquest diumenge. El Caldes de Montbui, quart amb 10 punts, serà un dur oponent, però el Palamós necessita punts com més aviat millor, perquè es troba 12è a la classificació amb tan sols 6 punts. Els de Joan Bayona esperen el suport de la seva afició en un partit vital per recuperar bones sensacions i que pot portar els blau i grocs a posicions més còmodes si aconsegueix guanyar-lo.
Gràcies, Sergi. I pel que fa al bàsquet, el Bisbal Bàsquet té un duel d'alçada contra el Platges Mataró. Els bisbalencs visiten un conjunt mataroní que, com ells, i també el Vic, empaten al capdavant de la classificació i ho fan amb 5 victòries i amb un empat.
La gran campanya que està fent l'equip dirigit per Carles Rofes té un test important aquest cap de setmana. L'equip de la Bisbal s'ha anat fent fort a mesura que avançava la campanya i en partits de final èpic, com el de la setmana passada contra l'Alfindent, amb remuntada inclosa a l'últim quart. Aquest cap de setmana, a la pista del colíder Platges Mataró, en un duel que es preveu igualat, es dirimirà quin dels dos equips aconsegueix desfer l'empat en la classificació.
I pel que fa a l'àmbit esportiu gironí, l'Uni Girona visita el Gran Canària, una bona oportunitat per les de Bernat Canut per seguir sumant contra un equip que es troba en la part baixa de la classificació de la Lliga Femenina.
La línia clarament ascendent de l'Uni tindrà un nou capítol aquesta setmana a la pista del Gran Canària. Les insulars no es troben en un bon moment i són terceres per la cua amb 4 derrotes. Les gironines, en canvi, porten una inèrcia molt positiva i s'estan convertint en un equip molt sòlid. Recordem que en el grup capdavanter de la Lliga, on també hi és l'Uni Girona, hi haurà aquest cap de setmana un interessant duel entre el Casademont Saragossa i el Perfumeries Avenida.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí. La Fundació Bimar és una fundació privada sense ànim de lucre que treballa perquè les persones amb capacitats especials al Baix Empordà accedeixin a serveis com llars i residències, centre d'atenció especialitzada o programes de suport a l'autonomia. Per avançar-nos algunes de les novetats sobre la Fundació, tenim avui en línia la seva presidenta, l'Imma Gelabert, a la que saludem. Senyora Gelabert, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Fa uns dies van estrenar un nou centre d'atenció especialitzada a Palafrugell. Com és que van decidir crear aquest centre i per què en aquest municipi?
Bé, es disposava d'un espai a la Bo Vilanova de Palafrugell i nosaltres teníem molts usuaris en el servei que fins al moment estaven fent conjuntament en la llar residència Robert Pallí de Sant Feliu de Guíxols i amb l'avinguda del Covid la veritat és que es va fer una miqueta difícil de conviure els dos serveis, no? Perquè doncs, es necessitava més espai, les necessitats eren diferents per cada un dels usuaris, no? A partir d'aquí vam començar a treballar per poder adaptar aquest espai de la Bòbila Nova aquí a Palafrugell i bé, doncs per això vam decidir que era el lloc ideal per poder obrir aquest CAE nou aquí. I d'aquesta manera els usuaris de la residència de Robert Pallí a Sant Feliu doncs, podien tenir els serveis amb la qualitat que nosaltres els volem donar sempre.
Escolti, parla de serveis, expliqui'm quins són aquests serveis que ofereix aquest nou centre.
Bé, aquí doncs, tenim des de un espai de sensibilitat, és tot un seguit d'activitats que s'hi donen i que doncs, permeten als usuaris tenir l'espai que necessiten. És un centre adaptat amb totes les... tots els requisits, ho direm així, no? Que aquests usuaris que, com bé has dit, nosaltres doncs, sempre anomenem de necessitats especials, no? d'especials atencions, doncs poden tenir aquí en el CAE.
Digui'm, quina és la capacitat d'aquest nou espai? Quants usuaris hi poden accedir?
En aquest moment tenim, espera, us diré exactament, són 6 usuaris els que hi han, en previsió d'incorporar-hi 2 persones més, segurament a principi del 2023.
Això és que preveuen que hi hagi algun tipus d'ampliació?
No, és a dir, la incorporació d'aquestes persones no ve tan donada per la capacitat, que podria ser més gran, sinó també pels recursos que tenim i per les possibilitats que tenim a nivell de personal de poder-los atendre. I després, doncs, per les sol·licituds que es fan de poder... incorporar-hi persones noves.
Uh-huh. Escolti, estem parlant dels serveis que ofereix aquest nou centre Palafrugell que uh-huh. cobrirà la Fundació Bimar, però parlem
sí,
una mica de la Fundació... Que ja ha obert la Fundació Bimar, deia, però parlem una mica de la mateixa Fundació. Uh-huh. Expliqui'm una mica sobre la història d'aquesta Fundació i a què us dediqueu, per donar-la a conèixer una mica per la gent que pugui no saber-ho.
Doncs mira, la fundació és una fundació, com bé has dit, sense ànim de lucre, en la comarca, que funciona a la comarca del Baix Empordà i que des de l'any 1999 està en funcionament. Atenem en aquests moments aproximadament entre La xifra varia una miqueta depenent del, com deia abans, ja són molts serveis i per tant doncs, depenent de cada moment de l'any, però entre 97 i 99 usuaris, no? I tenim doncs, diferents residències, tenim diferents pisos també amb usuaris doncs, que estan utilitzant-los. Estem treballant en un projecte per una residència a Platja d'Aro i el que fem doncs, és intentar donar la qualitat de vida que aquestes persones amb especials capacitats del Baix d'Empordà i les seves famílies doncs, necessiten. És una entitat que està formada doncs, per un patronat i que tenim en aquest moment, doncs, com bé deia, entre 97 i 99 usuaris i un equip humà que està treballant amb aquestes persones d'unes 65-67 persones.
Uh-huh. L'embrió de la Fundació es remunta una mica als anys 60, principis dels 60, ha plogut molt uh-huh. des de llavors. No sé si, per descomptat, que la tipologia de persones que poden fer servir els vostres serveis o que es poden acollir uh-huh. a això que feu vosaltres, dèiem, són persones amb capacitats especials.
Sí.
Ha variat el perfil de la gent que utilitza els serveis de Bimar en tot aquest temps d'història?
Bé, jo no et puc parlar dels inicis perquè en aquell moment doncs, jo no hi era, però sí, és obvi que la comunitat de persones amb especials capacitats també ha variat com tot, ha variat al llarg d'aquests anys, estem parlant d'uns llargs anys d'història, no? Ara bé, hi ha hagut persones amb aquestes necessitats amb aquestes especials capacitats, ho direm així perquè és molt sí. més correcte, amb especials capacitats en aquell moment, ara, i n'hi hauran molts més en el futur. Sí, és cert que nosaltres donem resposta a totes aquestes, al servei, a totes aquestes persones, quan en realitat a la comarca doncs, hauríem de poder donar servei nosaltres i la resta d'entitats que treballen en el mateix sentit a molta més gent, perquè hi ha un grup important de persones amb especials capacitats que no estan rebent aquest tipus d'atenció encara, uh-huh. perquè no hi ha capacitat, no està... És a dir, tenim les possibilitats que tenim i no podem donar servei a tothom.
Partim una mica d'això. No sé si em podria dir de quin volum de gent estem parlant que queda desatesa en aquest moment.
Bé, no et sé dir la xifra, entre altres coses, perquè no tothom està registrat, ho direm d'aquesta manera, no? Uh-huh. Podríem dir que... És a dir, del que estem segurs és que no podem donar tot el servei que nosaltres voldríem. D'això no estem segurs, perquè hi ha molta gent doncs, que queda fora d'aquestes possibilitats, perquè nosaltres no podem donar més atenció de la que estem donant. Uh-huh. I també és cert, i ho hem de tenir present, que no totes aquestes persones amb especials capacitats estan censades, estan registrades com a tal, i per tant doncs, moltes famílies tenen al seu càrrec persones amb aquestes característiques.
Quan em diu que estan censades o registrades, em diu registrades com a persones d'especials capacitats o m'està parlant Exacte. De persones que viuen aquí i que no estan empadronades
no,
o que han vingut
no,
de fora?
No estan identificades com a persones amb especials capacitats i per tant que no reben aquests serveis.
D'acord. Escolti, deixem preguntar-li una cosa més mundana, però que està a l'ordre del dia i que, a més, fa una estona justament en parlàvem en aquest informatiu, no? Que és l'augment del cost de l'energia, l'augment del cost de les matèries primeres, etc. Vostès al capdavall gestionen centres, tenen vehicles, etc. Tots aquests espais, tots aquests equipaments, tots aquests serveis consumeixen energia. No sé si això de quina manera els hi està afectant i si estan trobant resposta, ja no dic en els patrons del patronat, sinó que en les mateixes administracions per ajudar-los a afrontar tot això.
Ens està afectant com a tothom, però d'una manera molt i molt i molt greu. Molt i molt greu. És a dir, diria que amb aquesta pregunta has posat el dit a la llaga, no?
És
a
dir... No, és que és el tema dels darrers mesos i de probablement del tot el 2023.
Doncs podeu imaginar que Vimar no queda exclòs, no queda exclòs d'aquesta greu problemàtica, i en aquest moment les dificultats són molt i molt grans. Per què? Doncs perquè nosaltres, la nostra font d'ingressos, bé, per una banda, els convenis i els acords que hi ha amb l'administració pública, doncs que en funció del nombre d'usuaris rebem uns diners s'han estancat des de fa uns anys, i per tant estem rebent els mateixos que fa uns anys enrere, i que no són suficients. Així de clar, no són suficients. La resta ens odrim, doncs, d'alguns serveis que tenen un copagament per part de les famílies d'aquests usuaris, i després, i molt important, per les donacions i ajudes que puguem rebre de particulars, empreses que, sensibilitzats amb la feina que nosaltres estem fent, ens fan una aportació. Clar, viure així, amb aquest nivell de dificultat, fa que donar el màxim servei i el millor servei es faci molt difícil. Per tant, en aquest moment estem fent sense diferència de la resta de cases de tots nosaltres, de tot Catalunya, estem fent equilibris. Estem buscant finançament on sigui, i és cert que les administracions locals ens procuren ajudar, però tampoc podem arribar al 100% del que voldríem amb aquestes ajudes.
Escolti, deixi'm mirar de concretar-ho una mica. El pressupost de la Fundació, segons els comptes que hi han penjats al seu web, parla d'un pressupost de 2.052.000 euros, i dels quals 1.600.000, més o menys, vindrien donats de l'administració. Això entenc que és administració de la Generalitat i ajuntaments, i potser Consell Comarcal també?
Sí, bàsicament aquests convenis venen de la Generalitat, però després hi ha les ajudes de les administracions locals i del Consell Comarcal, sí.
I quin és el... Vaja, em deia, són recursos insuficients els que venen de les administracions, també per simplificar-ho, quin és el cost per usuari que té la Fundació, i quan rep i quan hauria de rebre?
Mira, en aquest moment no tinc les xifres exactes al davant, i per tant em sap greu, no vull donar-te una xifra que no correspon, no les tinc al davant. Però en aquest moment el que sí puc dir-te és que correm el risc de sigui això s'allarga gaire més i no rebem respostes importants i significatives per part, sobretot de l'administració, la dificultat de continuar donant el servei serà molt gran per nosaltres i per totes les fundacions, no és que nosaltres tinguem una diferència respecte de les altres, perquè tots ens trobem en el mateix sac, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, cadascú se sent de lo seu.
No, està clar, i avui estem parlant amb vostè. Jo volia preguntar-li, senyora Gelabert, m'està dient que si les administracions no es posen les piles, la Fundació Vimar corre el risc de desaparèixer?
No estic dient això. per un motiu important, perquè hi ha 99, direm així, usuaris que hi ha al darrere. Hi ha un patronat que està fent mans i mànigues perquè això no arribi, i per tant que hi estem posant tot el que correspon. Perquè hi ha un equip humà al darrere, que té 67 persones, que està treballant molt i molt bé i amb molta cura de que aquests serveis siguin així, però no ho podem oblidar, necessitem de l'ajuda de tothom. És a dir, estem fent programes de micromecenatge, d'ajuda, de col·laboració. Entenc que us haurà arribat en algun moment, i si no, us ho farem arribar. Les ajudes que estem fent, doncs, de Festa Amic de Vimar, i per tant col·labora amb l'import que sigui, per petit que sigui, tot és benvingut. I per tant, no estic dient que Vimar desapareixi, perquè farem tot el que calgui, perquè això no es doni, no ara, sinó ara ni mai, per situacions que siguin. Però no podem oblidar que sense diners serà molt difícil continuar amb la mateixa qualitat i amb tot igual.
Déu-n'hi-do, escolti, anava a dir, en principi, li he de dir que al principi anava a dir ja la planyo, però no, ho canviaré i li diré, escolti, moltes gràcies per la feina i per la resiliència que esteu tenint, perquè de debò que, vaja, vostè ho deia, vostè mateixa ho deia, és un moment molt complicat, ho està sent per tothom. Fa una estona parlàvem de les 100 empreses més grans de les comarques de Girona amb riscos amb riscos seriosos d'haver de retallar plantilles, etc, etc, perquè aquest és un tema, certament, que està a l'ordre del dia, no? La inflació, el cost de l'energia, etc, etc. Per tant, jo no la planyo, sinó que li dono les gràcies i l'animo a que segueixi treballant a través de la Fundació per fer aquesta feina. Per part nostra, per descomptat, nosaltres som un mitjà petit i humil, però tot allò que puguem fer per donar un cop de mà, escolti, ja hi pot comptar.
Doncs serà molt benvingut, perquè com bé us dic, totes les ajudes són bones. Fer-nos visibles a la comarca és important, perquè el servei que s'està donant, i sobretot per l'equip humà que hi ha al darrere, que està treballant molt i molt bé, val la pena tenir-lo en compte. Per tant, us ho agraeixo i us agraeixo aquesta possibilitat també de posar una miqueta en relleu que les dificultats són per tothom. Ja us dic, la Fundació Vimar no és diferent de la casa de qualsevol de nosaltres, que per tant doncs, les dificultats són les mateixes.
No, però estem parlant de col·lectius més vulnerables i per tant quan es fa fosc hem de posar-hi una mica més el focus. Senyora Imma Gelabert, vicepresidenta de la Fundació Vimar, gràcies per atendre la nostra trucada i escolti, insisteixo, aquí estem pel que faci falta.
Moltíssimes gràcies, molt amables.
Adéu-siau, bon dia i bona hora.
Gràcies, bon dia.
D'aquí 10 minuts, o 9 minuts, millor dit, seran les 9 del matí. Ara farem un espai que es diu Empordà Imprescindible i clar, arran d'aquesta trucada, a mi és que em vindria al cap de pensar que si hi ha una de les coses que són imprescindibles a casa nostra és justament aquesta Fundació Vimar que fa aquesta feina. Però vaja, la secció Empordà Imprescindible no va exactament d'això i per tant ara tot seguit ens hi posem de seguida. Sandra Bisba, bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
Empordà. Ep, ojo, que és que hem fet careta i te l'estava posant a sobre. Espera. Tornem-hi. Sandra Bisba, bon dia.
Bon dia, Miquel, bon dia.
Empordà Imprescindible, amb la Sandra Bisba.
Ara, és que venim de fer una entrevista a la presidenta de la Fundació Vimar i deia, ostres, ja sé que no és un indret, però com a Empordà Imprescindible també hi entren entitats com aquestes, com la Fundació Vimar mateix, que fan una tasca imprescindible i encomiable a casa nostra amb gent, en aquest cas, de capacitats especials. No és el cas que ens ocupa en aquesta secció, perquè avui és divendres i amb la Sandra Bisba volem repassar alguns d'aquells espais d'indrets per descobrir o una mica més amagats i que la Sandra, ens explica, Sandra.
Sí, mira, de fet avui parlarem de la Costa Brava en general, i és que ahir vaig assistir a les jornades de meteorologia i canvi climàtic que parlaven de les previsions dels efectes del canvi climàtic a la Costa Brava. I la veritat és que les dades són alarmants i m'agradaria, bueno, ja que normalment estic parlant de diferents racons, una mica dirigir-me a tots i explicar una mica el que es va dir i també destacar una figura que per mi és cabdal i que és un personatge que es mereixeria tots els homenatges possibles, que és Josep Pasqual de l'Estartit.
Home,
i tant. I que també va ser present en aquesta conferència que es va fer. I m'agradaria parlar una mica de les dades que va destacar l'Anna Ribas, la catedràtica de Geografia Humana del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, i que ens anem preparant, ens anem preparant perquè venen canvis i venen canvis forts, eh?
Sí, sí, té tota la pinta.
Sí, sí, sí. Mira,
vaja, tota la pinta no, de fet, ja portem alguns exemples en els últims 4-5 anys que alguna cosa està canviant i no per bé, precisament.
Exacte, mira, el temporal Glòria en va ser una mostra, i d'aquests se n'esperen molts més, o sigui que això és només el principi. Però una de les coses que me va sorprendre d'aquesta xerrada és que parlaven de la tropicalització del mar i de la temperatura de la costa, Per tant, o sigui, i cada cop hi ha més nits tropicals, que això també va sorprendre. Dels nits tropicals són les temperatures superiors a 20 graus, a la nit, les nits superiors a 20 graus, i es veu que aquest estiu, ha passat moltíssima calor, hem tingut de 30 a 40 nits tropicals, molta xafogor, molta humitat, i vam arribar a una temperatura, la màxima, de 27 i mig de temperatura del mar.
27 graus i mig de temperatura del mar?
27, exacte. Josep Pasqual, el 5 d'agost, va recollir aquest nou rècord de 27 i mig. Ostres, és brutal, això,
És una bestialitat.
És una bestialitat. Vull dir que això fa que també comencem a tenir peixos més adaptats a temperatures tropicals, per tant, tindrem això, una tropicalització del mar, aparició d'espècies noves, i també pèrdua d'altres espècies. Per exemple, una dada que van dir, que em va saber molt de greu, és que els pops estan reculant, els pops estan anant ja cap a més a l'interior del mar buscant temperatures més fredes, no? Sí, mica, jo he tingut unes experiències amb pops últimament fantàstiques, diuen que som animals molt socials i ho he experimentat, m'ha sap molt de greu.
Jo també he tingut experiències amb pop, el que passa que anaven acompanyats de patata i una mica de pebre vermell. Vull dir que també em sabria greu que reculessin, però per altres motius em fa la
veritat. Per altres motius. Sí. Després també diuen que ja l'aparició, s'ha notat ja l'aparició de la gamba blanca i del peix corneta. No sé si apareixent la gamba blanca vol dir que podem tenir perill de perdre la nostra gamba de Palamós, que això sí que a mi també me sabria molt de greu, Però bueno, això és una dada que he afegit jo que ens haurien de confirmar, Però vull dir, aparició de gamba blanca, val? I de peix corneta, que són animals de temperatures més tropicals, no? Llavors, també, això, la temperatura del mar està pujant cada any, també el nivell del mar, també 3 centímetres i pico cada 10 anys. Vull dir que tot està fent uns canvis importants. I això què van dir? Doncs, d'alguna manera, és clar, com que al principi tindrem temperatures més altes, vol dir que, per una banda, positivament, podem allargar més la temporada. Això és una de les dades, doncs, mira, positives, no? Val? Però una altra que no ho és tant és que, clar, els mesos de juliol i agost, que ja són calorosos, que és la nostra temporada alta, poder serà desagradable fins i tot venir juliol i agost, m'entens? Per tant, això pot ser que ens deixi de venir gent en aquests mesos i que potser que la nostra temporada alta acabi siguent juny i setembre. No, perquè
al final la desestacionalització arribarà per la via de la desertització del
no?
Sí, exacte.
Llavors també amb el tema dels temporals i així, aquests episodis extraordinaris que cada cop n'hi haurà més, una dada alertant és que diuen que 43 dels 74 trams de la Costa Brava seran molt vulnerables a l'erosió, no? Per a tots aquests temporals, tot el que és el Golf de Roses, la Badia de Pals, l'Estartit, Aigua Blava, Llafranc, que Llafranc ja es va notar amb el Glòria, Platja d'Aro, o sigui, són punts molt delicats i que s'han molt afectats per aquestes llevantades, no? Per tant, ens hem de replantejar moltes coses.
Doncs sí, Sandra, no tenim massa temps per més perquè les 9 hem de plegar. Podríem concloure que l'Empordà imprescindible és aquest que tenim ara i que no volem que canviï més per culpa del canvi climàtic?
Exacte, i que si no comencem a fer coses, o sigui, el canvi climàtic ens ve sí o sí, ja fem tard amb això, val? El que passa que podem alleugerir-lo, no? I per tant, doncs, que tots posem tots els mitjans que tinguem a la nostra abast, perquè això venen curves.
Sandra Bisba, gràcies i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies. Ah, vinga, una abraçada.
Adéu, bon dia. Som a punt d'acabar el supermatí. Com sempre, fem un últim cop d'ull a la previsió del temps, Albert.
Divendres amb cel mig ennuvolat per intervals de núvols que entre migdia i tarda poden deixar alguna gota o petit ruixat. Precipitació en cas de produir-se feble i poc abundant. El vent bufarà de força entre feble i moderada de gregal i la temperatura no presenta canvis, amb una màxima al voltant dels 20 graus. Pel cap de setmana tindrem variabilitat al cel, amb estones de sol i altres de nuvolositat més compacta, a l'espera d'un front que dilluns que ve ens pot portar algun ruixat més.
Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest programa i tornem dilluns a les 8. Que vagi bé. Adéu-siau.